Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. A la segona volta de les municipals a França, l'extrema dreta avança, però menys del previst, i l'esquerra resisteix, tot i que dividida. Pel que fa a la capital, París, els socialistes ens surten amb la seva i presentant-se amb els ecologistes conservaran l'alcaldia. Els socialistes també aconsegueixen l'alcaldia a Marsella, una altra de les grans ciutats en disputa. La França insubmisa, l'esquerra radical, sola ha tret bons resultats i consolida un poder local com a esquerra de trencament, com ells acostumen a dir. La dreta republicana, molt present a zones rurals i ciutats mitjanes, mantenen aquest poder, però no han obtingut cap ciutat gran. És el mateix cas que el centre-dreta macronista. Tot això a un any vista de les eleccions presidencials franceses. Pel que fa a la Catalunya del Nord, l'extrema dreta guanya aquest diumenge en 3 dels 4 municipis on tenia possibilitats. A Elna, Steve Fortel, d'extrema dreta, però més conservador que Reagrupament Nacional, s'ha imposat amb un 48% dels vots. A Ribes Altes i a Canoes, també els candidats ultres han aconseguit la majoria, com dilluns passat a Perpinyà. L'exbatlle d'Elna, Nicolás García, es lamenta per la victòria ultra en municipis d'història, trajectòria democràtica.
És trist perquè som... Abans parlàvem d'Elna parlant de la maternitat i ara avui se'n parlarà perquè té un ball d'extrema dreta, de les pitjors de les extremes dretes, i també Ribes Altes era el memorial emblemàtic i avui tothom parlarà de Ribes Altes amb un ball d'extrema dretes.
Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
Israel anuncia que vol crear una zona de seguretat al sud del Líban per fer el mateix que a Gaza i comença a volar ponts del riu que la separa de la resta del país. Benjamin Netanyahu demana suport internacional en la guerra contra l'Iran. El secretari general de l'OTAN aplaudeix l'ofensiva de Donald Trump després que el president qualifiqués de covards els socis de l'aliança.
Aquest dilluns serà el primer dia laborable amb la gasolina, la llum i el gas més barats per l'entrada en vigor del pla anticrisi del govern espanyol. El sector agroalimentari demana mesures similars per abaratir els aliments, mentre les associacions de consumidors alerten que, a banda de rebaixar l'IVA, caldrà vigilar les empreses perquè no n'augmentin els preus.
Dos menors han quedat ferits greus i dos lleus a causa de l'enfonsament del parc del terra de l'antic hospital d'Esparreguera, al Baix Llobregat, un edifici en desús i que, segons l'Ajuntament, estava tancat. Els dos ferits greus tenen fractures de diversa consideració i els han traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu a Esplugues.
El festival Cirque Creek obre temporada al cor del Montseny. Fins al proper 7 de juny, Sant Esteve de Palautordera, al Vallès Oriental, acull la 16a edició d'un festival pensat per a petits i grans. La xarxa veïnal contra el soroll, que agrupa diverses associacions de veïns de Barcelona, ha posat en marxa una eina digital que permet saber, en temps real, el nivell de contaminació acústica que hi ha. La plataforma vol denunciar l'accés de soroll i els efectes que té en la salut.
L'Observatori del Soroll, que és com s'anomena l'aplicació, recull les dades de 200 sonòmetres municipals i indica quan se sobrepassen els límits establerts per l'ordenança de l'Ajuntament. 65 decibels durant el dia i 55 a la nit. Els veïns de carrers com Tosset i Enric Granados, on hi ha força establiments de restauració i oci nocturn, han explicat a 3CatInfo que fa temps que en pateixen els efectes.
Vius amb estrès, no? Quan arriba la nit ja penses, bueno, avui a quins crits sentiràs.
Comencen a xisclar i tampoc no hi ha policia per controlar-los.
S'haurà de portar a la justícia perquè l'Ajuntament no fa res. Prioritza sempre l'activitat econòmica.
L'Ajuntament de Barcelona assegura que fa inspeccions periòdiques i que el soroll a la ciutat s'ha reduït un 6% en els últims 4 anys.
Esports, Barça i Madrid no han fallat en aquesta jornada i d'aquesta manera els blaugranes mantenen la distància de 4 punts al capdavant de la classificació. El Barça s'ha imposat per 1-0 al Rayo amb gol d'Araujo. Els blancs han guanyat el derbi madrileny davant de l'Atlètic de Madrid per 3-2.
També disputats a primera divisió aquest diumenge, Celta 3, Alavés 4 i Atlètic Club 2, Betis 1.
A la Lliga Femenina, golejada del Badalona al camp del Sevilla per 1-5.
A l'Anglaterra, el Manchester City ha guanyat la Copa de la Lliga després de superar l'Arsenal a la final per 0-2. És el títol número 40 de Pep Guardiola.
A la Lliga ACB de bàsquet, dura derrota del Barça al Palau contra el Real Madrid per 76-95. D'altra banda, victòria del Joventut a la pista del Lleida per 86-88 i derrota del Girona a la pista del Baskonia per 94-81.
A la Copa d'Espanya de futbol sala, el Barça ha perdut la final contra el Jaén als penals.
I amb motor, Marco Bezzecchi s'ha endut la cursa llarga del Gran Premi del Brasil de MotoGP. Marc Márquez ha estat quart i Àlex Márquez sisè.
Fins aquí les notícies.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Padapam, el Premi d'Honor de Lletres Catalanes. Uau!
I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
Que bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Us explicarem tres històries que han passat als nostres col·legis religiosos.
Vaig ser víctima d'abusos per part del pare Blai.
No sabia res del que era el sexe.
Les congregacions voldrien que tots aquests abusos continuessin enterrats.
Jo no puc donar-te aquesta informació.
Em dic Guillem Sánchez, sóc periodista i fa 10 anys que investigo la pederàstia a l'Església.
Noves històries de La Fugida, Veritats Ocultes, Nits sense ficció, dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Nit dels Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i pràcticament ja 9 minuts. A Catalunya Ràdio, a la nit dels ignorants, el 93207474, que arrenca aquesta segona hora amb la Rosa, des de Lleida. Bona nit, Rosa.
Hola, bona nit, Marta.
Com estàs, Rosa?
Pues bueno, bé, gràcies a Déu.
Em sembla que ens vol fer un regal, avui.
És que, mira, saps què passa? Que al casal on vaig... Pues resulta que fan escriptura creativa per medi de la caixa i llavors pues, ens van dir que busquéssim una paraula o una frase i que d'això en féssim una poesia. I bueno, si em permets, si veus que s'allarga una mica, ho talles, oi?
Home, no m'agradaria haver-te de tallar...
Bueno, gràcies, Marta.
A veure, és un poema, per tant, que has escrit tu, Rosa, entenc?
Això mateix,
molt
sí.
Bé, doncs vinga, sí. Quan tu vulguis.
Pues mira, quan arribi la primavera, quan els llibres blancs i blaus floreixin, seré fidel a la meva promesa i et diré davant de l'altar si t'estimo. Quan arribi la primavera, quan els ametllers, les seves flors i la seva bellesa m'ofereixin, em vestiré de blanc per celebrar la nostra festa. Quan arribi la primavera, ai, mama, voldria que fes una mica de vent perquè pugui moure el meu vestit i el vel que porto als meus cabells. Quan arribi la primavera, ai, mare estimada, i si aquest no és l'amor de veritat, creiem el vent que s'emporti la meva ànima, ara que vaig vestida de blanc, com el ram de flors de cera blanca. Quan arribi la primavera, amb tu faré un llarg viatge per veure d'altres terres i allà, a Finisterre, descobriré l'oceà i l'infinit de l'amor. Quan arribi la primavera, després d'un any, quan arribi la primavera i amb pic la blanca neu marxi amb el sol i amb l'estrellada, sortiran les flors d'ametller i els lliris blancs i blaus per rebre a la petita princesa que dormirà en un bressol tot blanc fet d'amor i de bellesa. S'ha acabat.
Rosa, que bonic. Que bonic que ho has fet, això, eh? Aquest casal d'escriptura creativa t'està fent molt de bé, eh? Ja t'ho dic ara.
Sí, escolta, és que l'any passat inclús, perquè, bueno, ens deixen repetir cada any, l'any passat, pues, vaig fer la cura de la nena interior, perquè ens van fer escriure coses de quan érem petits. Mm. I jo vivia, llavors, quan vivia a Sant Vicenç de Torelló, la plana de Vic, i vam fer un viatge a Barcelona, vam anar amb el tren a veure el mar. I bueno, vaig fer molts escrits sobre quan era petita i vivia llavors allà. I crec que vaig fer la cura de la nena interior.
Doncs mira,
val la pena.
I tant que val la pena. A veure si t'animes a fer-nos un dels relats que estem demanant als oients que ens enviïn contes per poder celebrar la Setmana de Sant Jordi, i en lloc d'acabar amb un conte d'una notícia i d'un autor ja publicat, farem contes dels oients.
Vale.
I llavors ens ho estem dient, ho estem explicant, bueno, avui no anava a explicar-ho, però ara aprofito la virentesa per dir-ho, perquè ens fan arribar, els oients ens fan arribar els contes a través del correu electrònic o a través del correu tradicional. Vull dir que si et vols animar, Rosa, ja ho saps, d'acord?
Pues és que passa que avui la meva filla pues feia els anys. Aquesta que va néixer la primavera,
sí,
després d'un any que em havia casat. Vale, guapa, moltes gràcies.
A tu, Rosa, una abraçada, bona nit.
Adéu, maca, adéu.
La Francesca, des de l'Eixample, bona nit, a Barcelona.
Bona nit, Martona, i aquesta senyora Rosoda, amb tant sentiment que estic plorant jo.
Ai, no, dona, no, plorant no, que era, sí, sí, era bonic, era, sí, era emocionant, era, bonic, era emocionant.
Però,
sí, sí.
Però això que la gent marxi, això no ho acabo d'entendre.
És emotiu, sí.
Sí, sí, sí. Encara que diu que l'energia no mora, que està al costat nostre, quina por. Escolta, Martona,
què passa?
Avui amb el diari d'aquí digital del mòbil,
hey,
he llegit un escrit teu, però s'ha quedat a mig fer.
Com que s'ha
quedat?
S'ha t'ha tallat?
S'ha tallat. Anaves tu vestida amb un abric beix molt bonic.
Sí,
I les mans també molt ben posades.
Això la fotògrafa, eh? Posa't aquí, posa't allà. Jo sóc una mandà, que diuen aquells.
Sí, sí, però t'has posat molt bé. I llavors, els primers dies de la ràdio anaves una mica perduda, però vas veure un locutor molt, 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 molt exigent i molt primer de figura, i aquest senyor, dius tu que et va portar pel canvi de l'amargura. I aquí m'he quedat.
Doncs l'has de tornar a buscar, eh?
No puc trobar-ho, jo, això.
Sí, dona, que ho pots trobar, i tant que ho pots trobar.
Se m'ha perdut.
No, home, no, ja t'enviarem el link de l'entrevista sencera, no pateixis. No em facis comentar l'entrevista de la Baix, perquè ara em és una muntanya a mi comentar això. Però no, ja veuràs com no, que la pots recuperar.
Però com pots treballar tant? Si dius que treballes de matí, migdia, nit i més nit.
No, home, perquè faig una estoneta en cada moment, no tot el dia, tota l'hora. Tot el dia, tota l'hora, no. Si no, no arribaria fins a aquesta hora, no podria parlar, m'adormiria davant del micro i no, i estic ben desperta.
Mare de Déu.
Mare de Déu.
Mare de Déu.
No, ja t'enviarem, no pateixis.
I quanta energia encara et sobra. Per favor.
Encara. A veure el que dura, doncs... Francesca. Va, que t'enviem el link i tu pots llegir amb tranquil·litat, d'acord?
Vale, gràcies.
Vinga, una abraçada.
Un petó i una abraçada.
Igualment, bona nit. La Ramona des de Sant Antoni, Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit. Que resulta que el meu pare, això del fumar, fumava quan jo era petita, fumava. Sí. Que tot li havia anat a comprar, perquè m'ho deia que anés a comprar els cigarrets. Però primer, quan jo era molt petita, va estar un any sense fumar. Després en va estar 3. Després en va estar 5. I llavors, el 29 d'octubre del 30 d'octubre de 1900, bueno, l'any que jo feia 26, doncs jo feia 26 anys del meu naixement, l'endemà va tenir un accident i llavors van portar a l'hospital i ja no va tornar a fumar més fins que es va morir, va estar 30 anys.
Veus?
Sí.
I ho va intentar diverses vegades, sí.
Sí, això per una banda. Després que més us anava a dir, que més veia l'altre.
Em sembla que volies parlar de mones, també.
Ah, sí, també. Que resulta que jo havia vist les mones, això, no ben bé com a corones, però eren tenien això, el forat del mig era molt gran. En realitat venien a ser com si fossin una cosa rodona, com ho diria, no us explica, i era de paixó, i llavors hi havia ous,
sí,
blancs, duros,
sí.
Me sembla que sí, ous duros, que eren tants anys, tants ous com els nens feien d'any.
Ah, també ho ha dit això un altre oient, sí. I tant, molt bé, molt bé.
I ara, si voleu que us digui un poema curtet, que el vaig fer jo...
Vinga, poema curtet de la Ramona, va.
El dic en català i que sé, però el dic en català.
Vinga.
Voldria ser coloma per aportar la pau, pel cel i per la terra i també pel mar blau. Que no hi hagués cap guerra mai més entre els humans, que tots ens estiméssim talment com a germans. Les guerres no m'agraden, ni tampoc el bon Déu, que es diu, estimeu-vos, si ell me seieu a veu. Si no hi hagués cap guerra, el món fora millor, perquè no hi ha a la terra cap cosa com l'amor, l'amor entre humans.
Doncs quanta raó que tens, Ramona. Tant de bo alguns dels que manen molt t'escoltessin amb aquest poema. Moltes gràcies per compartir-lo. Adéu-siau, bona nit. A veure, altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants. Per exemple, en Ramon diu, estic buscant un llibre que vaig escoltar al vostre programa fa uns anys, mare meva, fa uns anys, com ho hem de saber això? Diu que parla sobre com es van imposar els horaris a la vida quotidiana. Crec que era d'un autor anglès. Fa temps que vaig darrere del títol, però per molt que pregunto, ningú em sap donar resposta. A veure si algun ignorant em pot ajudar. Això és el que diu el Ramon. En Ventura diu, jo estic subscrit a la plataforma Audible d'audiollibres. Fa molts anys que sento llibres molt gruixuts, que si no fos així no els hagués llegit mai. Diu, no he trobat cap audiollibre de vostè, em diu de vostè i tot. Marta Romagosa, hi ha alguna manera d'escoltar-los sense haver de comprar-los un per un com a Apple Books? Jo, a Ventura, a Audible, com a mínim en tinc un, segur, perquè el vaig gravar jo mateixa, que es diu la Polaroid i altres relats. Però els altres, a Audible, no sé si hi són, no t'ho puc assegurar. I després, fa uns dies que ens va trucar la Maria Teresa des de Vilallonga del Camp per demanar si avui podríem posar la Vall del Riu Vermell en record del seu fill. Doncs aquí la tens. Thank you.
faltar teu somriure. Diu que ens deixes tan bons lluny d'aquí, però el record de la vall on vas viure no l'esborra la pols del camí. El teu front du la llum de la vada, ja no el sol
com ens demanava la Maria Teresa des de Vilallonga del Camp, dia d'avui, per sentir aquesta cançó en record del seu fill, La Vall del Riu Vermell. Una abraçada, Maria Teresa.
La nit dels ignorants. Un programa per fer-nos més savis, amb Marta Romagosa. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt amb aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
Catalans i catalanes, torna Sóc i Seré. Busquem 100 persones amb ganes de demostrar que ho saben tot del nostre país. Si vols participar-hi, envia'ns un vídeo explicant qui ets a casting@socisere3cat.cat. Seràs tu la persona que més en sap de Catalunya? El repte comença ara.
El diagnòstic és clar i concís. Massa hores d'insomni l'han tornat salvatge. No ho enteneu, he tocat el paradís. Ell és l'únic testimoni, però està de viatge.
Aquesta és una cançó que es diu Rapsòdia del teu cos, que és el segon senzill que surt del treball d'Estronada, que és el primer treball discogràfic de Diana Moore. Amb dues erres, apunteu bé aquest nom. Però per presentar-vos a Diana Moore, potser ens hem de remuntar a Mireia Morera, l'actriu i cantant de Sant Andreu, que va enamorar en el seu debut al Grec del 2024 amb l'obra de creació pròpia Artemis.
Els parla la cap de comandament. Connectem amb la torre de control. Iniciem la seqüència d'ignició.
Resulta que aquella Mireia Morera, nominada als Premis Butaca, per cert, i als Premis Teatre Barcelona, és Diana Moore i són la mateixa persona. I totes dues identitats formen part d'una mateixa aventura creativa que suma cantar, composició, instrument, interpretació i dramatúrgia, perquè no hi ha més coses, perquè si no jo crec que aquesta dona les faria també. Diana Moore, perquè avui ve com a Diana Moore. Bona nit.
Bona nit. Estic vermella de tot el que has dit.
Escolta'm, clar, jo t'he preguntat com t'haig de dir, però avui vens a parlar com a Diana Moore, però... Ets l'alter ego de la Mireia Morera?
Uh-huh. Sí, correcte. El que passa que, bueno, ja entro a vegades als llocs i ja dic Diana, perquè és més fàcil, que si no després es fan com un lío de... Però sí, el meu nom és Mireia.
Però volgudament vols mantenir les dues identitats per les dues vessants creatives.
Sí, m'agrada molt pensar que al final jo firmo la meva música amb un alter ego, perquè al final, com molt bé has dit, doncs també sóc actriu i per mi és molt orgànic com imaginar-me com una versió més performàtica i més dramàtica de mi, i amb el que afirmo la meva música. Mm.
Clar, Diana no era el nom de la protagonista d'Artemis, també?
Sí, és que m'ha fet molta il·lusió que em diguessis que l'havies vist. Sí, 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 efectivament. A més, m'agrada jugar... Jo sóc molt friqui de la mitologia grega i Artemis és la deessa grega i la versió romana és Diana. Llavors, va haver-hi aquesta espècie de multivers aquí en el moment de la decisió.
Molt bé. Això que vam veure, aquest musical d'Artemis, de la teva companyia, que es diu Géminis,
sí.
Va tenir molt bona acollida ara fa dos anys al Grec, uh-huh. aquell projecte i el de Destronada que ara presentes, tenen algun lligam, també?
Tenen el lligam de que al final m'agrada posar molts llenguatges a sobre de l'escenari i Destronada serà un projecte musical que també tindrà molta teatralitat. Crec que el meu teatre veu molt de la meva vessant de música i el meu univers musical veu molt de la vessant de teatre i es retroalimenten.
Jo convido la gent que vagi a buscar el vídeo d'aquesta cançó, perquè és que és brutal. O sigui, jo no sabia qui era fins que no he descobert que era la mateixa persona que jo havia vist en teatre, i quan vaig veure el nom de Diana Moore vaig sentir cantar i no et vaig reconèixer com a l'obra de teatre, no et vaig reconèixer. Uh-huh. I quan vaig veure el vídeo, la teatralitat, la dansa que hi ha i tot, vaig pensar que és... Tal qual, perdona, el que diria, vaig dir, aquesta tia és molt bona.
Moltes gràcies.
Vaig dir això i vaig dir, sí, fem-la, aquesta noia l'hem de fer.
Quina il·lusió.
Vull dir que està molt bé, no? Que, a més, que vulguis mantenir el teu segell propi per una banda diferent, perquè tu, a part de fer aquest propi espectacle teu, també havies, crec que havies sortit al Golfos de Roma amb el Dani Anglès.
Correcte.
Que tu ja vas debutar amb teatre musical. No sé si en aquell moment, quan vas debutar, ja tenies clar que volies... mantenir també el teu camí artístic per una altra banda.
La veritat és que no ho sabia al principi. Tu, al final tu prens la decisió de dedicar-te a això, fas la carrera, jo la vaig fer a l'Institut del Teatre, i en aquell moment jo em visualitzava molt doncs, fent musicals i com no m'havia plantejat què tenia a dir com a creadora. També perquè crec que en general, com a societat, mai se'ns posa com la pregunta de i tu què tens a dir, no? És com que al principi penses que potser ets molt petit per poder com expressar el que penses. I de cop, progressivament va anar com naixent una cosa que al final era molt orgànica, perquè jo sí que he composat i escrit tota la meva vida. I va haver-hi un moment que amb totes aquestes ànsies de crear, amb el meu TFG, doncs vaig posar-ho sobre la taula i és d'on va sorgir Artemis. I en paral·lel a la meva vida personal estava passant com moltes coses que necessitava plasmar i vaig començar a escriure música i al final vaig dir, què faig amb tot això? Perquè d'aquí hi ha com algo que més té com un denominador comú i és d'on va néixer Diana Moore, d'on va néixer Destronada, i de cop vaig veure que el món de la música era una cosa que a mi em tirava, però que alhora podia endur-me la meva motxilla teatral amb mi allà.
Clar, és a dir, Artemis era el teu treball de final de carrera.
Mhm.
Sí, es va convertir en això i, a més, l'heu girada per diferents llocs, no?
Sí, ha sigut el debut de la meva companyia, Sia Géminis, amb el Pol Sanu i la Daria Nicolau, i, de fet, és el que ens ha portat ara a fer un segon projecte, que és un refugi al sol, que va anar molt bé aquesta temporada. O sigui
que... I que repetireu temporada? Aquesta és una, això és una, a veure, expliquem-ho bé, això és un altre musical, uh-huh. Que es va veure Versus?
Sí, a la sala Versus Glòries, i ho dic amb la boca una mica petita, però sentireu a parlar de nosaltres bastant aviat.
No, doncs obre la boca, a veure, digueu ben gran.
Hi haurà una segona temporada, segurament.
Sí?
Sí.
Però jo no la vaig veure, aquesta em va passar per alt a mi, eh?
Doncs estigueu atents, perquè és bastant possible que sí.
I aquesta de què va, aquest refugi al sol? Quina és la temàtica?
Doncs mira, és una distopia en el qual, per desgràcia, no ens generarà tant sentiment de distopia en els moments tan estranys i tan bizarros que estem vivint com a societat, en el qual hi ha un virus que està contagiant a tota la gent i l'està tornant en fatxa.
I l'està tornant.
L'està tornant a tothom en fatxa. No, és com un coronavirus, però no. Resulta que tothom s'està tornant de l'ultradreta. Una cosa que no ens sona ni ens sembla familiar per a nada.
No.
I llavors el Kai i l'Ària són dos germans que tenen un grup de música i tenen un trencament molt fort també perquè cadascú pensa que l'art pot transformar la societat d'una manera diferent, i també quina posició prens. I llavors també hi ha un tercer personatge, la padrina, que és la Somplanes, que també fa molt riure. És una comèdia, jo crec que riureu molt.
Però és una comèdia musical.
És una comèdia musical, i la música l'he composada jo, i el Pol Sanuy ha fet el text juntament amb el Jumon R i la direcció, i sí, va tenir molt bona rebuda.
Escolta, la teva formació quina és? Perquè, clar, també és interpretar, cantar, tocar el piano, ballar, composar, escriure, dius, fa molts anys, com si tinguessis molts, molts anys, que no en tens tants.
Sí, clar, jo des de petit he fet música, he fet teatre, he fet dansa, he tingut la sort de que els meus pares sempre m'han donat molt suport, sempre han vist que he sigut una nena que sempre he volgut fer coses artístiques, i quan va arribar el moment, doncs, vaig entrar a l'Institut del Teatre i allà em vaig formar, i també allà em van donar la possibilitat també d'obrir tot aquests embrions que jo ja tenia, no?, de tots els pinitos que havia anat fent, i allà em vaig formar. També vaig estudiar a Londres quan vaig acabar l'institut, vaig anar-hi allà a fer un curs d'interpretació. I el món de la música, no sé, sempre ha estat allà. I és veritat que la composició sí que ha sortit de manera més autodidacta, com de, no sé, ganes d'escriure i de dir coses. I primera com alguna cosa que ho feia perquè m'ho passava bé, i de cop ara ha passat a ser la meva feina.
Veus? Que bé, que bonic.
Sí, sí.
Abans sentíem aquesta rapsòdia del teu cos, que és un dels temes que coneixem d'aquest Destronada, que que presenta Diana Moore. Ha sortit un altre tema que es diu Batecs de plàstic.
Guardo els aplaudiments en couple de forats. No sé què els passa, sempre estan callats. He preparat el te, però no t'has presentat. T'has cansat de mi, o només vols jugar?
No fas res que no tingui missatge, veig. O sigui, tot té un per què. Sí, no és una cançoneta perquè sí, que tot rima i que tot queda bé. No. Darrere de tot el que fas hi ha un missatge molt concret.
Soc molt pesada. Sí,
no,
sí.
Pesada no. O sigui, està molt bé.
Sí, no ho sé. Fins al dia que em piqui per marcar-me un Bad Bunny i parlar de fer reggaetona i moure el cul a la pista, que també estaria bé, però jo què sé, hi ha moments de tot, no, la vida, però en aquell moment estava com molt rebelde i molt guerrera. També estava una mica emprenyada com amb la societat, amb la indústria, amb cànons estètics que hem estat totes sotmeses allà durant molts anys, i com també a suplir unes expectatives que arriba un moment que dius, mira...
Fins aquí.
I d'aquí va sorgir aquest lema super happy.
Sí. Escolta'm, i clar, dic que coneixem dos temes. Què més podem trobar en aquest Destronada? O trobarem quan arribin?
Doncs trobarem molta ironia i molt sarcasme, perquè m'agrada molt riure'm com de les coses. També trobarem, com crec, un trencament amb l'amor romàntic, amb un enamorament i desamorament molt fort. També amb les ruptures de les amistats, que poc se'n parla també de viure ruptures amb amigues.
Amb amigues, que això en una edat determinada fa molt mal, sobretot a la gent més jove, no?
Diria que fa més mal que una ruptura parella, romàntica.
És veritat, jo crec que també és... Sí.
Perquè entenc com que les ruptures romàntiques tots tenim com uns paràmetres, no? Ho deixem i com tenim... Hi ha com tot un ritual que tota la societat sap com ha d'actuar. En canvi, una ruptura d'amistat, moltes vegades ni tan sols existeix aquesta ruptura.
Clar.
I de cop et trobes com... ostres, què està passant amb aquest vincle? I és una crisi sobre el que et passa quan tens 20 i picos i estàs perduda, però alhora també t'estàs trobant i alhora estàs segurament com traient-te imposicions socials o que tu mateixa t'has imposat i que no te n'adones i dius, uah, quantes capes i quants traumes que porto, no? I és tot un treball, però bueno, també tinc ganes que la gent com s'ho passi bé en els meus concerts i canti les cançons.
Va,
i ballin.
Anem, els concerts, a veure, concerts. Diana Moore concerts, això com ho podem trobar?
Doncs mira, de moment estic molt contenta perquè sóc la talonera del Manu Guix el dia 31 de maig a la Badal Fest. I a part de que és un artista que admiro i em fa molta il·lusió perquè serà la primera vegada que presentaré el format banda de Diana Moore i tinc moltes ganes de que la gent vegi això. I després també hi ha un altre concert que no puc dir perquè encara no s'ha anunciat, però aquest és més aviat i està més a prop. La gent de Barcelona i de la perifèria
ho tindrà més a prop.
Veure.
I serà abans del 31 de maig, quan es confirmi.
Sí.
Vull dir que això comença un procés que no s'atura, veig, no?
Espero que no. Al final, bueno, estic molt contenta perquè està tenint molt bona rebuda. És un projecte que té menys d'un any de vida i estic sonant a la ràdio i la gent m'escriu i veig que la gent com connecta, llavors jo el que tinc és ganes com de treure música que això, no? Que la gent l'interpel·li el missatge i se senti com que algú li està parlant sobre coses que el fan sentir més acompanyat.
Sí. Clar, jo pensava en aquell musical Artemis, hi havia també una reflexió al darrere, un conflicte amb una mare, la identitat generacional. Per tant, crec o considero, no?, que tens ganes de compartir les teves reflexions, les teves experiències, que són la que segurament passa tota l'altra gent de la teva edat, no?
Sí.
I que potser no arriba tant, perquè hi ha un tipus de música que en aquesta edat passa, el missatge passa a ser com... passa a sota, no? És una capa que no es veu tant, perquè vols el ritme, oblidar-te de tot i ballar, i que no t'expliquin coses, no? Potser hi ha artistes que deuen considerar això, i en el teu cas no estàs fent això, vull dir que està molt bé.
Clar, sí, no ho sé. Jo al final també he begut com d'artistes que fan això, no? Vull dir que no, tampoc no crec que estigui inventant res nou. Sí que és veritat que potser estic apostant per una cosa una mica més reivindicativa, que en aquest sentit potser sí que és una mica més diferent, però sí, jo crec que tinc ganes com de generar comunitat, que al final és l'origen per al que neix l'art i la cultura, no? Com de trobar respostes en comú, i mai trobem les respostes sols, sempre les trobem com acompanyats d'aquest camí tan estrany que ens ha tocat existir, no?
Aquest CD, vaja, jo encara parlo de CD perquè està bé parlar de CD.
Digue-ho, sí, un CD.
Perquè jo soc de les que encara vaig a buscar música. Contindrà 12 temes d'estornada. 12?
Sí.
Per tant, en aquests dos concerts que ara ens deies, un encara no el sabem, però serà abans del 31 de maig, podrem sentir més de dos temes, evidentment, no?
És possible, sí.
És possible. Ho diu tot amb la boca petita. No puc explicar massa
res més.
No?
Sí, sí.
Molt bé. I després del 31 de maig? Perquè, clar, aquest camí del teu, el teu recorregut artístic amb un segell propi, cantant com a Diana Moore, es fa compatible amb el de continuar creant espectacles musicals, no?
Sí, jo sempre dic que el meu somni és d'aquí 10 anys estar fent exactament el que estic fent ara mateix, que és compaginar la meva vida amb aquest alter ego Diana Moore, aquesta diva pop, amb la meva companyia, amb estar fent espectacles... no sé, el teatre i la música són la meva vida, no puc triar un per sobre de l'altre i espero que sempre puguin ser compaginables, i jo el que tinc ganes és de crear i de trobar espais en comunitat per poder compartir les creacions.
Tens referents musicals clars?
Sí.
De qui veus?
Doncs mira, la Chapel Roan és per mi com el meu gran referent. És una tia potentíssima que també va començar de manera independent i que va anar creixent molt progressivament, i ara de cop doncs és una icona queer, una performer de l'hòstia. La vaig veure als Primavera Pop i als Primavera Sound i va ser increïble. Taylor Swift també ha sigut com qui m'ha acompanyat tota l'adolescència, Rosalía, Lady Gaga, i últimament estic molt enganxada a Rey, que la vaig veure fa un mes al Palau Sant Jordi.
Jo també.
Ah, sí!
Jo també, perquè...
m'ha canviat la vida, aquest concert.
Mira, jo vaig anar perquè la meva filla em va dir: hauríem d'anar a veure aquesta noia.
Molt bé,
i
molt
jo
bon
no sabia
criteri,
qui
la teva
era.
Filla.
Em va posar la música al cotxe i vaig dir: aquesta tia també és molt bona.
És increïble.
I quan vam ser allà, em vaig emocionar, jo crec que com a tres vegades, i vaig arribar a pensar: un dia, d'aquí molt de temps, diré jo hi era en aquell concert. Sí o no? No vas tenir aquesta sensació?
Jo vaig tenir la sensació de que una deïtat havia baixat i sí, a més ho vaig veure amb el meu millor amic, amb el Pol, que és amb qui tinc la companyia, i estàvem els dos com estem vivint una espècie de catarsi col·lectiva, sí, tots sí, els senyor. Que estem aquí, a més amb les seves germanes, que també són increïbles, o sigui, dius, que els hi donaven de menjar aquella família, sí. Com no entenc res.
Sí, sí.
Molt heavy,
a
molt
més,
heavy.
La primera vegada que venia a Barcelona,
sí.
Espero que no sigui l'última, perquè les entrades eren, encara es podien pagar, les de la pròxima vegada ja veurem què passa.
Bueno, tu ho has dit bé, com sort que hi érem. Sort que hi érem,
sí, perquè no sé, potser la pròxima vegada ja no arribarem a comprar-les perquè no podrem, estarem a la cua virtual.
Serà un Rosalía 2.0, que també m'he quedat sense entrades.
Exacte,
al Lux.
El mateix.
Sí, sí.
Sí, l'haurem d'escoltar al cotxe.
Sí, sí.
Ja està. Diana Moore, que vagi molt bé.
Moltes
Esperem
gràcies.
Amb atenció les noves dates dels concerts per venir-te a veure. Ja vam veure-la al teatre i ara espero veure't amb un concert.
Moltes gràcies.
Molta sort i moltes gràcies.
T'hi espero.
Adéu,
gràcies.
Bona nit.
Adéu.
Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
¿Por qué el mar es tan ancho? ¿Cuántos peces son 20? ¿Cómo sé si es mañana? Si es hoy, para siempre. ¿Cómo llego a tus ojos sin bajar por tu frente? ¿Qué es verde la lluvia? ¿Qué hay detrás de los muros? ¿Dónde vive mi sombra si todo está oscuro?
La nit dels ignorants. 93-201-7474.
3 minuts i 3 quarts de 2 de la matinada. Aquesta hora obrim el capítol de preguntes contestades.
I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest.
Aquesta és Billie Eilish, és una de les cares conegudes que en algun moment o altre ha explicat públicament que ha patit depressió, en el seu cas, de jove. Fa unes nits, aquí als Ignorants, en Joan des de Ripoll ens feia dues preguntes relacionades amb la sexualitat. La primera, també sobre la depressió.
Com es pot conviure la sexualitat amb antidepressius? És un problema?
Ho hem traslladat a l'Helena Crespi, que és psicòloga especialitzada en sexologia, i això és el que ens ha dit.
Com conviure sexualitat amb antidepressius és una resposta que és complexa, perquè evidentment els antidepressius tenen un efecte directe sobre la libido, que és aquesta part com més fisiològica del desig, i hem de mirar a veure quina afectació també concreta pot tenir en, per exemple, la lubricació, l'erecció, etc. Però el nostre
La nostra sexualitat no només depèn de temes fisiològics, també depèn de temes emocionals, mentals. Per tant, potser el que hem de fer és buscar aquests espais on un erotisme que vingui de gust, unes abraçades, petons, carícies, jocs de menys a més explícits, doncs que puguin venir de gust i potser anar-los a buscar amb certa intencionalitat, amb certa una mica més picant, com amb més punyeteria. Perquè, de fet, això, el medicament es pot carregar la part fisiològica, però nosaltres, amb tot el nostre cervell eròtic, podem anar a buscar aquelles coses que sabem que ens agraden, que ens sedueixen, que ens encanten, que ens fan sentir plaer, que això sempre és benvingut, hi hagi medicació o no. Com? Doncs cadascú ha de trobar la seva recepta individual o la que pugui compartir amb les persones amb les que es relacioni sexualment. Per tant, molta comunicació, poc a poc i bona lletra, anar descobrint què ajuda a fer xup-xup malgrat el cos, potser vagi un ritme una miqueta més lent.
I la segona pregunta del Joan des de Ripoll també tenia la sexualitat en el centre.
Com es pot conviure la sexualitat sense parella, que també és un altre problema?
I respon la mateixa Helena Crespi.
Tenim aquesta idea d'entendre la sexualitat només des de l'àmbit de la parella, però la sexualitat, sense aquesta part individual que implica aquest autodescobriment, l'autoconeixement, l'autoplaer, no seria res. Llavors, quan no es té parella, es pot gaudir moltíssim de la sexualitat més a nivell individual. Com? Potenciant les fantasies. Quan el nostre cervell està en el punt d'ebullició, el contacte que una mateixa es pot fer o que un mateix es pot fer es multiplica per mil el plaer. Llavors, aquí hi ha la idea, no? Poder posar aquest punt de creativitat, de fantasia, en les pròpies trobades d'autoplaer, de masturbació, per exemple, no? Llavors, podem provar diferents maneres de tocar en diferents llocs, amb diferents intensitats, velocitats. També podem provar de barrejar-hi la imaginació, que és allò que ens excita, no? A vegades el cervell, quan ho pensem molt fort, podem tenir aquestes, com aquests somnis diurns, no? O inclús aquestes fantasies nocturnes que ens poden portar mentalment a cotes de plaer molt potents. Si estem aquí i després ho acompanyem amb una carícia corporal o genital, també les possibilitats del plaer es multipliquen. Això és en contracorrent del que el món ens està dient ara, que és toca't i ves de pressa a aconseguir un orgasme. Doncs aquí ho diem al revés. És agafa el teu temps, cultiva la teva fantasia eròtica, toca't i amb un nivell d'excitació molt alt veuràs com la carícia canvia.
Doncs moltes gràcies a l'Helena Crespi per les respostes, psicòloga especialitzada en sexologia, i al Joan, esperem haver-te ajudat. I encara tinc algun minut més per recordar-vos altres preguntes que no tenen resposta encara aquí a la nit dels ignorants, per si us doncs voleu pensar-hi i demà trucar-nos o deixar un missatge al WhatsApp. Per exemple, quan fa que Santa Eulàlia no és patrona de Barcelona i quan era patrona se celebraven festes com les de la Mercè, com va demanar en Josep Lluís des d'Horta. L'Aleix d'Esparreguera ens deia, recordeu quan es passava pels carrers a vendre escombres? Quin any era això? Després, en Quim des de Sabadell, des de quan se celebra el piromusical de la Mercè? D'on prové el nom de catalana per referir-nos a l'embotit, ens deia l'Osval des de Planoles. I la Marina, des de Barcelona, ens diu, hi ha algun lloc on ofereixen cursos per fer les feines de la llar?
Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
Doncs vinga, que arriba un d'aquells moments bonics de la setmana, que és descobrir a qui dediquem els últims minuts de programa, els pròxims 4 dies i aquests 5. Anna Maria Ricart, bona nit.
Bona nit.
Ai, hi ha setmanes que ens has portat contes llargs, que la setmana passada, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, l'Eduard, Déu-n'hi-do, com va acabar, mare meva, però, i els hem hagut de llegir allò en dos dies, o depèn, no? Però avui em dius que no, que això res, que és tot el contrari.
Avui contes curtíssims, Marta.
Curtíssims. Ai, ai.
I el títol del recull d'aquests contes és la definició perfecta d'aquests rats tan, tan petits. El llibre es diu Rascaparets.
Oh!
L'autor és el Julià Guillamont i està publicat per Galàxia Gutenberg. Rascaparets, ens expliquen a la contracoberta, és el nom que es donava també als mistos Garibaldi.
Ah.
Un tipus, jo no els vaig arribar a utilitzar, però eren un tipus de petards molt populars entre la canalla als anys 60, que eren una tira de cartró gris amb una fila d'ungletes de color vermell, de voltets, que quan les fregaves contra una superfície rugosa, una paret o un mur, esclataven.
Imagina't, podies cremar-te directament, però
a més, estaven fets amb fòsfor blanc.
Mare meva.
I es van enverinar alguns nens, algú va morir, bueno, va haver-hi una mica de...
Diguéssim que no era la cosa més segura del món,
I els van prohibir.
Clar.
Però el que ens interessa és que els rascaparets produïen petits espatecs, com volen produir les petites històries que ens explica el Julià Guillamont en aquest llibre.
Ah, ben trobat aquest títol. Va, parla'ns una mica d'en Julià Guillamont.
Guillamont és moltes coses. És periodista, crític literari a La Vanguardia, és comissari d'exposicions, és guionista de còmics i és també escriptor d'assaig i de narrativa. I pel que fa a la narrativa i l'assaig, ha escrit coses molt diferents. I en aquest Rascaparets és un gran observador, he de dir, del món que ens envolta.
Va, i què hi trobarem en Rascaparets?
Hi trobem una setantena de contes on hi ha molta broma, molta mala llet, molta ironia i dispara amb una escopeta de fira contra tot i contra tothom.
Ah, d'acord.
Sí, crítiques a la nostra societat que són com petits espatecs d'aquests rascaparets. I trobem, per exemple, també, és que són curiosos els contes, un conte on hi ha una conversa entre diversos cotxes, un altre que dona veu a un sant, Sant Quirze, concretament, un altre on un GPS diu el que vol, un altre on els protagonistes són un dònut i uns croissants... Hi ha repeticions, també hi ha jocs, no? Com els contes de cotxes també es van repetint, aquests cotxes que parlen, o n'hi ha un parell de protagonitzats pels Reis d'Orient. En una entrevista, a VilaWeb, en Guillamont explica que aquests contes tenen com a referència Espriu, que es veu que va escriure alguns contes a partir de fets reals, i que això és el que ell ha fet. Alguns dels contes són escrits a partir de notícies reals. Ell en diu contes periodístics. I de tant en tant, en algun dels relats, hi apareix l'autor, el mateix Julià Guillamont.
Però no hi ha cap notícia de cotxes que parlin, no?
No, però a vegades hi ha notícies de cotxes que et poden portar a...
Ah, sí, en llocs equivocats i coses així, sí, no?
Per exemple.
Clar. No, està bé, està bé, està bé. Va, i per avui quins, ja dic en plural, quins rascaparets ens portes?
Sí, perquè en llegirem un parell cada nit, si et sembla, un parell o tres.
Sí, sí.
I avui jo en llegiré dos, el del dònut, que vol que se'l mengin per esmorzar, i llavors he escollit un altre que passa també durant un esmorzar en un hotel de qualsevol ciutat del món, un esmorzar d'aquests de ets un turista, i vas esmorzar.
I vas esmorzar,
Sí, llegirem aquests dos contes.
Doncs vinga, Rascaparets, de Julià Guillamont, publicat per Galàxia Gutenberg.
Brioixeria industrial. A les 3 de la tarda, al bar Oxestal, un dònut, dos croissants i un croissant de xocolata, que han sobrat de l'esmorzar, s'esperen dins una vitrina, a sobre del taulell, cadascun sobre un tovalló de paper en un platet de postres. Semblen nadons en una incubadora. El taulell del fons, al costat de quatre ampolles de vi encetades, dues de negre i dues de blanc, hi ha piles de gots de paper de cap per avall, per la gent que s'emporta el cafè o el cafè amb llet per prendre la feina. A sobre hi ha un cartell escrit a mà, Ai, miel gallega, i una lleixa de vidre amb 7 ampolles, licor 43, Cointreau, Aperol, Campari, Malibú, Martini Blanc i Martini Negre. En una altra incubadora, al costat, una pila de magdalenes amb bosses de cel·lofana i dents de Toblerone en sobres individuals, menjar que no es passa. El dònut està inquiet, perquè és improbable que, per l'hora que és, entri un senyor que encara no ha esmorzat i demani una pasta. Un passavolant que seu en un tamboret engruna un tall de truita de patates gruixuda i va posant-ne els trossos sobre unes llesquetes de pa amb tomàquet. Entra un altre senyor, conegut de l'amo, i demana un altre tall de truita amb llesquetes. El dònut es desespera. Una altra oportunitat perduda. Valdria més haver nascut amanida russa. A la vitrina del costat hi ha una plata d'ensalada russa aplanada amb espàtula per estrenar. Quan s'acabi el dia, l'amo retirarà l'ensalada russa del taulell i la desarà a la nevera. L'endemà la tornarà a posar a la vitrina i potser a algú que no s'adonarà que és del dia abans li farà goig. Un dels dos croissants, que encara no ha perdut del tot l'esperança, fa el maco. Sou massa dolços amb el sucre glaçat i la xocolata per sobre. Jo, en canvi, encara puc servir de berenar. L'amo em tallarà transversalment, m'hi posarà un tall de pernil dolç i un de formatge, em passarà per la sandvitxera i seré un entrepà boníssim. Entra un home que amb l'excusa d'un cafè demana una copa de conyac. Va passant la tarda i dins de la vitrina el dònut, els dos croissants i el croissant de xocolata sembla que seguin al banc dels jubilats. Quantes il·lusions perdudes des d'aquest matí, quan acabada d'engegar la màquina de cafè, el bar Oxestal s'omplia amb el soroll del tub de vapor que es fica dins del pot per escalfar la llet. Que prometedors semblaven els cops del portafiltre que anava escopint cafè al calaix del marro. Entrava un riu de gent que demanava dònuts, croissants i croissants de xocolata. I l'amo els traia directament d'una safata. N'anaven sortint sense parar i semblava que aviat els tocaria a ells. Quina tristesa el destí de les pastes que ja no poden fer servei a la societat, rebutjades per velles i seques. Quanta injustícia, crida el croissant de xocolata. Un paio que ha pres tres cerveses ho sent, però es pensa que no pot ser. A quarts de vuit, l'amo comença a recollir. Arriba una noia amb una Brompton i s'endú les quatre pastes per un euro.
És que m'ha fet molta pena aquest dònut. Molta pena.
És que el fa.
Ja el podies haver portat, el dònut. Aquesta clar, hora mira, entraria.
Mira, ens entraria molt bé.
Va, i l'altre?
I l'altre es titula Esmorzar continental. Habitació 412, diu la dona, mentre l'home és al taulell del bufet obert. En torna amb un got de vidre llarg, que es va eixamplant a mesura que s'acosta a la vora, ple de llet sencera. Dins de la gerra transparent, la llet sembla més sòlida, més bona, més neta i més blanca que la llet de casa. No diries mai que és una llet que, com totes, ha vingut en un bric. La cambrera, que veu que el nivell de la gerra ha baixat quatre dits, l'agafa per la nansa i se l'endú. Torna al cap de mig minut amb la gerra altre cop plena. La torradora de pa escup dues llesques, una de pa blanc i l'altra d'integral amb llavoretes. L'home deixa el got a la taula, va cap al taulell i en torna amb dos bols. Un de talls de fruita en el qual hi ha maracujà, meló, préssec, plàtan i kiwi. I un altre amb una barreja de blat esclafat, ordi, espelta, blat de moro, pipes de girassol, quatre panses, un albercoc deshidratat i una pruna confitada. En l'últim moment recula i amb unes pinces daurades hi afegeix una figa seca. Deixa els dos bols al costat de la tassa, que està cap per avall. Fa un altre viatge i agafa un iogurt blanc amb pot de vidre. Llet sencera i iogurt blanc, diu la dona, que té al davant un plat amb les dues llesques de pa acabades de sortir de la torradora, un tallet d'un dit de camembert, un rosegó de manxego sec, un triangle de formatge de cabra, dues gutarrasses de confitura, de mango i de gerds, i un tomàquet xerri que ha agafat de la plata de salami i pernil dolç on l'havien posat per fer bonic. Estan asseguts a una distància prudent de la finestra amb cortinetes i un vidre gruixut que separa el menjador del carrer. No són d'aquells clients tan enganxats al vidre ni d'aquells altres que queden tan endins que tenés si esmorzen a la ciutat de Ranxim-Pim-Pum com a la lluna. Podrien ser a qualsevol lloc aquests, diu ell amb desdeny. És que la gent no entenc per què viatja. Els Ranxim-Pum-Pengs passen pel costat del vidre sense mirar-los. Han construït tants hotels darrerament que els turistes ja no ens desperten cap curiositat. Ella torna al taulell per agafar un entrepà petit de pernil. Ella es fa un cafè amb l'Nespresso i el platet i carrega dos croissantets. Un home galta vermell seu a la taula del costat amb un plat ple d'ous remenats amb llesques de pa fregit, un bol de pistatxos i un pa de pessic. Que bé que s'estan al menjador. No se'n mourien. Les parets són de color de gelat d'avellana. Les estovalles són blanques, gruixudes i no semblen rentades en una bugaderia industrial. A fora, la ciutat de Ranxim-Pim-Pum els espera amb les seves cases d'ecofabric, totxanes fetes amb fems. És el millor moment de l'any per veure com es pon el sol darrere l'ecofabric i passejar-se amb mototaxi picant cues de gamba d'una paperina. no troben el moment de sortir al carrer. Per això dissimulen quan entra una cambrera i els torna a demanar el número de l'habitació. 412.
I es quedaran per sempre més aquí esmorzant un cop darrere l'altre.
Exacte.
M'encanta. Ai, Déu-n'hi-do, aquesta setmana riurem.
Sí.
Moltes
sí,
gràcies,
sí,
Anna Maria.
A vosaltres.
No només riurem, sinó que potser ens agafarà gana ara cada dia en acabar el programa. Sí, hi ha molts més contes que parlen de tants menjars, de tants dònuts, de tants croissants i tants esmorzars. Però vaja, que fins demà al matí aquí no hi ha ningú que mengi, perquè ara és hora d'anar a dormir i no hora de menjar. 2 de la matinada, que arribarem de seguida, per tant és hora d'escoltar les notícies d'aquesta hora. Demà tornarem nosaltres a partir de les 12, com sempre, amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes. Així que fins demà a les 12, que descanseu. Bona nit.